La taula de l'Evangeli.
Bon dia, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Com ja saben, ens disposem a comentar les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ho farem del diumenge 22 de durant l'any, que és el que correspon. I per a fer-ho, comptem amb la col·laboració imprescindible de dos convidats. Ens acompanya el rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries. Bon dia.
Bon dia, i ves que t'has recordat de tornar-me a convidar.
Sí,
i
tant,
eh?
Clar.
Gràcies, dona.
Bueno, ara ja pràcticament ha passat l'estiu, ja sí. Teniu més temps lliure, i per tant, no teniu tant les parròquies, malauradament, amb tanta gent, però és perquè la gent ha tornat de les vacances a casa seva. Esperem que els hagi anat molt bé. I ens acompanya també la presidenta de Càritas Nacional d'Andorra, l'Anna Villas. Hola, Anna.
Hola, Déu us guard.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Contenta de ser aquí?
Bé, bé, molt contenta d'estar amb vosaltres, i tant que
gràcies,
sí.
Gràcies.
I has fet vacances, jo?
Sí, 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 uns quants dies, sí. Sí, sí.
Et tornarem a convidar, eh?
Gràcies.
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 22 de durant l'any és del llibre del Deuteronomi, del capítol 4.
Moisès digué al poble: «Ara, Israel, escolta els decrets i les prescripcions que avui us ensenyo i compliu-los. Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres pares, us dona i en prendreu possessió. No afegiu res als manaments que jo us dono ni entregueu res. Compliu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que us dono avui. Guardeu-los i poseu-los en pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per assenyats i molt intel·ligents. Quan sentiran dir que heu rebut tots aquests decrets, diran: aquest poble és una nació assenyada i molt intel·ligent. I realment, quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l'invoquem? I quina és la nació, per gran que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions tan justes com aquesta llei que jo us he donat avui?»
Fragment que mostra bé l'esperit amb què Israel és cridat a viure l'aliança i la fidelitat a la llei. Moisès exhorta el poble. Déu mostra al seu poble un camí que ha de seguir, si és que vol viure en pau i felicitat a la terra promesa. O sigui, que això de que Déu vol el millor per nosaltres si seguim el seu camí, ja ve de lluny, no,
sí,
Sant Ramon?
Sí,
o sigui, no és Jesucrist que ens ho va dir, només, sinó que Déu Pare ja...
Tota la història de la salvació és aquesta història de Déu al costat dels homes. Eh? El Deuteronomi, segona llei, no és el decàleg, el decàleg ja l'havia donat Déu. Llavors aquí el que fa Moisès és donar una sèrie, un conjunt d'exhortacions perquè el poble d'Israel visqui el decàleg, visqui els manaments. Exhortacions a ajudar-lo a viure el decàleg. Amb una promesa de felicitat. Donaré la terra, si compliu aquestes lleis, sereu feliços. Per què? Perquè són unes lleis molt ajustades, molt rectes, molt conforme a l'home. És una mica allò de la saviesa que és sinònim de seny, de prudència, assegura, per tant, un comportament humà coherent i just. Per això complir els manaments, no perquè sigui els manaments, sinó perquè inclús humanament comporten aquesta seny, aquesta prudència, aquesta manera de viure que fa feliç a la persona.
Si complíssim els manaments, mossèn Ramon, Maria, si complíssim els manaments, tots complíssim els manaments, no farien falta gaires més lleis, ni potser centres penitenciaris, ni potser res, no?
Possiblement.
És a dir, que els manaments són realment una guia, un camí per a ser feliços. I després Jesús el va complementar amb el manament de l'amor, no? Per tant, doncs, tant els 10 manaments del decàleg com els manaments de, com el manament de Jesús, que va ser com un resum d'aquest decàleg, doncs són un camí a poder, doncs, continuar seguint aquest Déu de l'Aliança, aquest Déu que es va revelar i que Jesús ens fa veure la seva cara pròpiament, no? I diu: si seguiu aquests manaments sereu assenyats, sereu intel·ligents. Llavors, doncs, aquest seny, aquesta prudència que dèieu, i que ens porta a la felicitat.
I els altres pobles ho reconeixeran. Diuen, quina nació més assenyada, que no ho veieu, què més porten, quina grandesa, quina honradesa la seva vida, que en són de despavilats aquesta gent, esclar. Diu, perquè no hi ha cap nació que tingui unes lleis tan justes com aquestes que, Déu ens ha donat. Sí, veritablement, és una exhortació a adonar-nos que els manaments no són impediments per a la persona humana, sinó que són un camí. Ja recordem-ho, ho hem dit altres vegades, és clar, l'ocasió en què Déu dona al Decàleg al poble d'Israel. El poble d'Israel surt d'Egipte, on era esclau, tant feien el que els manaven. Han sortit d'Egipte, han assolit la llibertat i ara han d'aprendre a viure la llibertat. Llavors, per aprendre a viure la llibertat, Déu els dona el Decàleg. Viviu així, nens, feu això i sereu feliços. I els manaments són aquests, fer felices a les persones. Diem dret humà, una llei humana, sí, però és que si vivim això, realment assolim un grau de perfecció com a persona i com a societat, que és envejable per tothom.
Exacte, els manaments no són un impediment per ser feliç, oh, és que no et deixen fer això, no et deixen fer allò, perquè les coses que realment no es poden fer són aquelles que van en contra de la mateixa naturalesa, en contra de la mateixa ètica personal.
Per tant,
i dels altres. O sigui, la convivència s'ha de basar en unes normes, no? Sempre posem a l'exemple doncs, les normes de tràfic, el que sigui, doncs, que són necessàries, no podem agafar el cotxe i fer el que vulguem. Doncs això passa igual, o sigui, a vegades entenem malament la llibertat, no? I anem cap al llibertinatge i pensem que les normes ens constrauen, ens posen una cuirassa, no? Però no, el Decàleg, els manaments són un camí de llibertat cap a l'amor.
Aquí Moisès es exhorta amb això. Diu, adoneu-vos que sereu poble assenyat, un poble gran, un poble que tothom us admirarà. I això és una mica el que hauríem de pretendre nosaltres, de fer creure a la gent, o fer adonar-se a la gent que és així, que és millor viure amb rectitud, que ens passa a la nostra societat quan hi ha disbauxes i tot això, escolta. I tenim prou defectes i prou...
Sí, a més ho veiem, no?, que les persones que s'aparten molt del Decàleg doncs també doncs, tenen problemes, no? I també hi ha un altre aspecte que diu quin poble té el seu Déu tan a prop? Aquest també és un concepte important, no?, de que Déu és sempre amb nosaltres i aquest Déu de l'Antic Testament, en aquest cas, sí, que també es revelava contínuament, no?
Sí, en aquest moment encara la idea de l'únic Déu no hi és encara, eh? Que en aquest moment, quan Moisès, bueno, parla aquest text que parla de Moisès, encara és la idea de, per Israel, ja bé és l'únic Déu, per a Israel. Ara els altres pobles tindran els seus déus, però no n'hi ha cap que sigui com ja bé. Diu, quin poble té un Déu tan gran com nosaltres? No. Després, a poc, el pensament religiós anirà quallant-se, forjant-se. No, és que no n'hi ha cap més de Déu. De Déu només n'hi ha un. Però aquest pensament diu, quin Déu és, quin poble té un Déu tan al prop?
És bonic el concepte de que Déu el tenim a prop.
La proximitat de Déu, sí.
Què, continuem endavant?
Com vulguis.
Vinga, doncs som-hi.
Si convé, parem-nos aquí, però és que llavors no acabarem.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol primer.
Germans meus estimats, tot el que rebem de bo, tot do perfecte, prové de dalt, baixa del Pare dels Estels. En ell res no canvia, no hi ha ni ombra de variació. Ell ha decidit lliurement que la proclamació de la veritat ens fes néixer a la vida perquè fóssim com un primer fruit de tot el que ha creat. Acolliu amb docilitat a la paraula plantada en vosaltres. És una paraula que té el poder de salvar-vos. Però no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. L'heu de posar en pràctica. La religió pura i sense taca als ulls de Déu és que ajudeu els orfes i les vídues en les seves necessitats i us guardeu nets de la malícia del món.
Text centrat en la paraula de Déu i en la vivència d'aquesta paraula. Perquè la paraula cal posar-la en pràctica, no només escoltar-la. Ensems constatem com la paraula de Déu és plenament actual en el missatge que ens vol transmetre.
Ho diem moltes vegades.
Molt important aquesta lectura, eh? Totes, però aquesta, sí. A veure si en traiem una mica de bon profit.
Bueno,
la carta de Sant Jaume, mossèn Ramon, és una carta de molta exhortació, sí, a la vida,
sí,
com són els manaments que parlàvem abans.
Quasi més que una carta és una homilia o una catequesi.
Una catequesi.
Sí, més que una carta.
Però aquí posa carta de Sant Jaume,
sí,
a veure si es posin d'acord.
És una carta del Nou Testament, però com diu mossèn Ramon, és molt,
molt catequètica. Molt catequètica, amb teoria i amb pràctica. Les dues coses té aquest fragment que hem llegit, hi ha les dues coses. Aquest text, recordem, mossèn Jaume va ser bisbe a Jerusalem, escriu aquest text, diu-li ser cap als anys 60, aproximadament, perquè després, poc després, el van matar. Els cristians jueus escampats per la diàspora, que no estan a Terra Santa, que no estan a la Terra Santa, els ha d'explicar moltes coses dels costums del poble d'Israel. I aquí jo he dit que hi ha unes idees tan teòriques com pràctiques. Fixeu-vos. Diu, creador, Déu és el creador dels sers luminosos. Ell és llum sense ombres, primera idea. Tant Déu és la font, l'origen de tot bé. Tot bé, tot do, ve de Déu. I això ja podem començar a fer-nos idea que tot el que tenim de bo ve de Déu. Després ens parla que ens convida a acollir amb total disponibilitat i posar en pràctica la paraula salvadora plantada en els nostres cors. Acollir i posar en pràctica. I que l'autèntica religiositat és amor actiu envers els més necessitats. Tres coses.
Sí, la paciència, resistir la temptació, la convivència. Crec que Sant Jaume ens parla aquí, doncs, ens dona unes bones exhortacions de com hem de viure la vida cristiana, perquè també tenim el perill de tancar-nos amb nosaltres mateixos i, doncs, pregar o pensar que preguem bé, una mica com aquell publicà de la paràbola, no? Però, com aquell fariseu, perdó, però realment a vegades oblidem els germans, no? Les viudes i les orfes de l'Evangeli que surten contínuament, perquè en aquell moment sabem, doncs, que no existia seguretat social ni cap mena de pensió, no? I si una es quedava sense el marit, doncs ja en aquella família era molt difícil que tirés endavant, l'havien d'ajudar els seus contemporanis, no? Els seus familiars. Doncs avui en dia també tenim orfes i vídues en totes les persones necessitades, no? Que malauradament sabem que n'hi ha moltes, també, doncs, avui dia, doncs, amb el cost de la vida, el cost de l'habitatge, etcètera, etcètera, doncs, hi ha una sèrie de condicionants, gent que no té feina, i doncs aquests són aquests orfes i vídues que nosaltres hem d'ajudar de la manera que puguem. No?
Anna, tu ara, sóc que és molt conscient, com a presidenta de la Càritas Nacional Andorrana, clar, que evidentment que us arriben molts casos.
Molts casos.
Avui dia, aquesta fórmula, la imatge de les famílies monoparentals, que normalment és la mare que està amb els fills, per tant, en cas ja d'entrada, encara que hi hagi seguretat social possiblement necessitada, els lloguers dels pisos fan difícil tirar endavant la família. Ho sabeu prou des de Càritas, les dificultats que hi ha. Per tant, que tots prenguem una mica consciència de que ajudar el necessitat, diu aquí, ho diu clar, la religió pura i sense tac als ulls de Déu és que ajudeu els orfes, les viudes, les seves necessitats.
Sí, doncs, pura. Penso que és un complement, no?
Està en el teu camp, això.
La paraula i l'actuació, com diu l'apòstol, no? Que no ens quedem, que no ens limitem a escoltar-la, que ens enganyaríem, no? Clar. Que no caiguem en aquest error d'enganyar-nos, que potser, doncs, pensem que, doncs, resar ja n'hi ha prou, que està molt bé, que ho hem de fer, que hem de tenir aquesta intimitat amb el Senyor. I llavors d'aquí ha de sortir la força, doncs, per fer aquest compromís amb els necessitats i compromís amb tota persona, evidentment els que acudeixen a Càritas, a Mans Unides, etc, però també, doncs, els que tenim, que coneixem amb noms i cognoms i que potser els ajudem d'una manera més de tu a tu, no?
Quan érem petits hi havia aquella frase, jo l'havia sentit, suposo que vosaltres també, que diu, predica fraile que de poco te vale, però una oreja mentre i prota me sale. Malament, escolta'm, si som aquí, malament.
Bueno, la coherència, no? Hem de ser coherents.
I a vegades, quan penses, sí, celebració de l'Eucaristia, llegir la paraula de Déu, i penses, la bona gent, l'escoltem, aquesta paraula. Fas l'homilia, t'escolten aquesta gent, entra el que tu dius. Dius alguna cosa, primera pregunta, dic alguna cosa coherent, una cosa que realment, veritablement, pugui dir-se una cosa amb aquesta bona gent. I llavors, esclar, dius, us podeu quedar només amb oients de la paraula, no posar-la en pràctica, no la paraula s'ha de posar en pràctica. La fe s'ha de posar, si no es viu la fe, de què et serveix? La fe sense obres.
La fe i les obres.
Clar, de què et serveix? I això, d'alguna manera, és això, Sant Jaume. Ja ho dirà més tard.
També
Sant Jaume ho dirà més tard.
Es requereix una certa vida espiritual.
Sí.
Perquè si no, la sensibilitat per reconèixer en quin moment tu has d'ajudar, en quin moment has de viure la paraula...
És la base.
És bàsic. I després, la necessitat, en algun dels programes que hem fet aquests dies, doncs, parlaven de la humilitat, deixar-nos interpel·lar pels altres. Ho fem? Si l'altre ens corregeix, ens piquem o li agraïm. Gràcies per això que m'has dit.
Jo crec que això
però
que dius...
per això cal sensibilitat espiritual. No veieu? No creieu? O com?
Sí, és que jo penso que la imatge, per mi, a vegades ho dic, són dues cares de la mateixa moneda, no? O sigui, la moneda té dues cares i llavors l'espiritualitat, l'apropar-te cada dia al Senyor, la seva influència...
Pregar,
adorar... Tot això ens dona la força i ens dona el discerniment per poder veure què hem de fer. Si hem d'ajudar...
I et motiva, ho t'empeny.
I ens motiva i ens empeny.
La paraula potser t'empeny. T'empeny aquesta actuació. A veure, una vida cristiana té aquest aspecte de que vius la religió, pregues, llegeixes la paraula de Déu, assisteixes a l'Eucaristia. Això t'empeny aquesta dimensió social, d'ajudar els altres, esclar. No surt sense més ni més. Ni es pot quedar sola la pràctica religiosa, que llavors fora ben bé una pràctica externa, allò que criticava tant Jesús, perquè si no, la realitat no és només solidaritat o activisme, no? Som nosaltres ben motivat.
Però... Hi ha persones que no són cristianes
i són molt solidàries.
Sí. I estan a ONG servint la humanitat. Sí, atenció,
exacte,
eh?
Exactament. Sí.
No ho perdem de vista,
i
això.
I ho fan molt bé.
I ho fan molt bé.
I nosaltres, des de Càritas, ens agrada dir que Càritas és el mateix Jesús que estén als seus braços als necessitats com a cristians, no?
Seguim.
Càritas hi ha de ser. Càritas hi ha de ser.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 7è.
En aquell temps, els fariseus i alguns mestres de la llei que venien de Jerusalem es reuniren entorn de Jesús i s'adonaren que alguns dels seus deixebles menjaven amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les. Cal saber que els fariseus i, en general, tots els jueus, seguint la tradició que han rebut dels ancians, no mengen mai sense haver-se rentat les mans ritualment i, quan tornen del mercat, no mengen sense haver-se banyat. I observen per tradició moltes pràctiques semblants, com és fer passar per l'aigua vasos i gerros i atuells d'aram. Els fariseus, doncs, i els mestres de la llei preguntaren a Jesús: per què els vostres deixebles no segueixen la tradició dels ancians i mengen amb les mans impures? Jesús els respongué: Isaías tenia tota la raó quan va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, tal com diu l'Escriptura. Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. El culte que em dona és en va. Les doctrines que ensenyen són preceptes humans. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels homes. Després, cridà la gent i els deia: escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic. Res del que entra dintre de l'home des de fora no el pot contaminar. Només allò que surt de l'home el pot contaminar, perquè de dins de l'home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments dolents que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats, enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria. Tot allò dolent surt de dintre i és el que contamina l'home.
Sí, palès aquí la controvèrsia en la discussió entre Jesús i els seus adversaris. Jesús critica els fariseus i escribes el fet que converteixen en principals el que en realitat són manaments secundaris. Tot adreçant-se a la gent, assenyala que el que contamina i fa pecador l'home no són les coses externes, sinó l'egoisme en què viu i determina les seves decisions i relacions amb els altres.
Bé, aviam, jo vol dir, abans de començar amb la lectura d'avui, dir que hem acabat aquests diumenges passats aquell text del Pa de Vida, el discurs de Jesús a Cafarnaüm, tot això ho vam tancar diumenge passat. Doncs aquí ja recuperem la lectura de l'Evangeli de Sant Marc, que vam interrompre durant el mes d'agost, i ara ja, acabades les vacances, tornem a Sant Marc. I aquesta lectura d'avui ens posa en un context de controvèrsia, ho has dit molt bé tu, Maria. Controvèrsia entre els fariseus vinguts de Jerusalem i Jesús. Què ha passat? El fet de Jesús, Messies, que parla a Galilea, ha arribat a Jerusalem. I diuen, oh, què diu aquest mestre? I qui és aquest mestre? Aneu a veure. I envien uns delegats, que són aquests fariseus i mestres de llei, vinguts a Jerusalem. I comença, amb ells comença aquesta controvèrsia, que són aquestes discussions llargues i reiterades d'aquests fariseus amb Jesús. D'alguna manera podríem dir que comença el procés que acabarà fins a la mort de Jesús, una acusació constant d'aquests fariseus a Jesús fins que acabarà amb la mort de Jesús. D'alguna manera comença aquest procés aquí. Llavors és aquesta discussió. Aquí el text avui agafa dos punts de discussió. L'acusació que fan els mestres de la llei i després el que Jesús diu sobre la puresa de cor. Perquè són dos temes d'aquesta llarga controvèrsia. Han agafat aquests dos punts.
Sí, Jesús insisteix, com en la lectura primera, no? En obeir en que els seus seguidors obeeixin els manaments i no pas aquestes prescripcions que ens anem posant els homes, nosaltres mateixos. No? I sobretot insisteix en això, que de l'home pot sortir un mal pensament, una mala acció o fins i tot una omissió, deixar de fer alguna cosa que podríem haver fet. Però, en canvi, doncs, de fora cap a dins no hi ha la contaminació, sinó que és de l'home que surt allò que seria bo o que no seria tan de bo. Pensem avui dia, no?, amb les guerres, les destruccions, també a nivell familiar, laboral, tot aquest mal no ve d'enlloc més que de l'interior, del nostre egoisme, de l'egoisme humà, que té una preponderància moltes vegades que ho veiem, no?, en les notícies, quan les escoltem. Però també la nostra vida ho hem de discernir, que no contribuïm en aquest mal.
Sí, en el text Jesús respon als fariseus amb aquella frase d'Isaïes: vosaltres abandoneu els manaments de Déu i manteniu les tradicions dels homes. I fa un alliçonament de la gent, però en la mateixa línia. No és rentar-se les mans el que ataca l'home, no és el de fora, que diies tu, Anna, no? És el que surt del cor de l'home, el que ho perjudica. Rentar-se les mans o deixar de rentar-se-les no té, no, això no té més importància. Oh, que els nostres abans passats... No, escoltem, situem. Que això no és un manament, és una costum, una tradició. Els manaments on són? En el cor de l'home. I aquí llavors fixa't que fica 12 accions pecaminoses que surten del cor de l'home. Aquí sí que és on posa Jesús importància, perquè diu, parla de les fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats, pam, 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 12 accions pecaminoses que surten del cor de l'home i que veritablement és el que diem, fan malbé a l'home, d'alguna manera, doncs, culpabilitzen a l'home. El que surt del cor de l'home, no l'exterior. Això tu, Anna, clar, no tens.
Fan malbé l'home i fan ell mateix i tots els altres que estan al seu voltant. O sigui, la societat, les famílies, etcètera, etcètera. Sí, no? O sigui, una mica el fil conductor d'aquestes lectures jo veig que seria obeir Déu per fer el bé, no? És a dir, si tu estàs molt, molt, no sé, amb molta intimitat amb Jesús, amb la persona de Déu, no? Doncs crec que l'has d'obeir. Si estàs amb aquesta intimitat que obtenim amb la pregària, que obtenim amb el sacrament, si estàs amb aquesta intimitat, l'has d'obeir. I llavors el camí dels manaments, el camí de les recomanacions, les exhortacions que fan els apòstols, és el que ens porta doncs, a tenir una vida que puguem fer el bé, que tinguem una mica d'inclinació a fer el bé. Perquè si no, ens surt un egoisme intern, no?
Una mica sí. No, molt,
bastant.
No?
Però vull dir...
Sí, sí, en la línia de què comentàvem de la primera lectura del Deuteronomi, l'aplicació del decàleg, aplicar-lo al decàleg. I aquí sí que surten coses que ja sí que surten al decàleg. I tu dius, perjudiquen a l'home i el seu entorn. Ho has dit, humana, molt bé. Evidentment, hi ha accions de l'home que perjudiquen directament el seu entorn. Fixa't com parla. Diu, robatoris, assassinats, estafes, enganys, tot això, clar, accions que perjudiquen els altres, ofenen a Déu perquè formen part del decàleg, però perjudiquen els altres. I també em perjudiquen a mi, no sé, per exemple, d'aquí, quan parla d'aquí, parla de la fornicació, parla d'indecències, parla d'enveges, parla d'arrogància, ximpleria, això a mi em deteriora a mi com a persona i com a creient, però els altres no. Perjudiquen a la societat, perjudiquen aquí al meu entorn. I això és el que fa mal, el que surt del cor de l'home, no el que surt de fora.
Ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies, Anna Villas.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Només faltaria. Comencem, escolta, estem a mes de setembre, eh? Comencem el curs de seguit.
Això mateix.
Comença el curs, ja comença
doncs
el curs.
Doncs vinga, posem-nos les piles
les
i
piles.
Endavant.
Endavant, gràcies.
A la taula de so ha estat l'Àlex Alsina, la locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. Ja saben vostès que agraïm molt que setmana rere setmana siguin fidels al programa La Taula de l'Evangeli. De veritat que els agraïm molt tots els comentaris, suggeriments i opinions que ens fan arribar perquè també ens ajuden en lo possible a millorar el programa. Gràcies de debò per fer-ho. Són convidats, si ho desitgen, a continuar fent-ho a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Agraïm de nou doncs, tota la confiança que dipositen en nosaltres i els convidem a que siguin en la sintonia de Radio Estel a partir d'ara i fins diumenge vinent que ens retrobarem. Adéu-siau!